La vida de la convidada d'avui al divan ha anat increscendo, com el bolero de Ravel, que arrenca amb modèstia i acaba amb un esclat. L'esclat, en el seu cas, provocat per la innovació i l'atreviment d'una dona que ha comandat durant mig segle una empresa on durant molt de temps només hi treballaven dones.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg.
I això que aquesta filla de Sant Just d'Esvern venia del silenci provocat per la mort del pare quan ella només tenia 2 anys. La mare va fer un pas endavant per pujar a una família de feministes clares i compromeses. Ella compromesa també amb Catalunya i amb el benestar de les persones treballadores durant el franquisme, una autèntica revolució. Ara amb 76 anys, 76 anys, i havent cedit el dia a dia de l'empresa al seu fill, aquesta pionera al món immobiliari continua trenant la societat civil des d'on adverteix que Catalunya s'està desfent i que si no hi posem remei, quan ens n'adonem, ja no tindrem país. Hem d'espavilar, assegura convençuda. Senyora Imma Amat, presidenta de Amat Immobiliaris, benvinguda al divan.
Moltes gràcies per convidar-me.
Estem molt contents i molt contentes que hagi vingut. I què he de dir, senyora Amat? Vostè és immobiliària, és administradora de finques a l'engròs. Com es defineix vostè?
Ui, la definició ha anat canviant al llarg dels anys, perquè sí? Vaig començar fent dret.
Fent dret, sí.
Primer fent pràctiques en un despatx d'advocats,
sí?
Que a mi em va sorprendre molt quan la meva mare, que tenia una gran visió,
sí?
Em va dir, aniràs a treballar durant un any o dos en un despatx d'advocats. Jo li vaig dir, com pot ser? Si tenim la feina que tenim nosaltres al nostre despatx.
Per veure de què va això.
I ella em va dir de seguida, ui, perquè hi ha una cosa que allà ho aprendràs molt bé, que és a ser manada.
A ser manada.
A ser manada.
S'ha d'aprendre a ser manada i a manar.
Exacte. I em va anar molt bé.
La veritat, va anar molt bé,
En aquella època vaig fer d'advocat. Després, molts anys, vaig ser administrador de finques. I després vaig ser empresària.
Molt bé. I ara què se sent? Ara què se sent?
Ui, ara em sento... La veritat és que no em sento jubilada, encara.
No se sent jubilada, però si va acabar... Va al despatx, oi? Que estigui jubilada, no, res.
Em sento formant part de l'empresa encara.
Empresària.
Aportant allà on te puc donar valor.
Això és el que en anglès en diuen una coach, no?
Sí.
Aportant, ajudant, estant al costat de qui du ara l'empresa, el seu fill, eh?
Sí, sí.
Sí, vostè fa de presidenta, ja no de directora general.
No.
Però
no,
és una presidenta...
Això ja ha passat.
Ja ha passat. Una presidenta executiva o no tan executiva?
No tan executiva. Ajudo amb àrees concretes.
Ja. Mm. Avui ens complau molt de parlar amb vostè perquè, ho dèiem només en començar, és una dona d'aquelles que s'ha construït a si mateixa.
I tant, i tant. Pensa que venim de poble.
Venim de poble.
Ara sembla que Sant Just és part de Barcelona, però quan jo era petita anar a Barcelona era tot un repte.
A Barcelona,
era
sí.
Quan vaig anar a l'institut.
A quin institut va anar?
A Montserrat.
Ah, l'Institut Montserrat.
Una gran experiència, de veritat. Sí? Perquè jo tenia aquell moment quasi 15 anys i venia de... Tots els 14 primers vaig estudiar en una escola petita a Sant Just, una escola parroquial, i anar a Barcelona era com, bueno, un salt importantíssim. No?
Sí, era descobrir el món, no?
Exacte.
Va descobrir el món,
vaig
llavors.
Vaig descobrir el món. I vaig descobrir professors boníssims, amigues encantadores, que encara són amigues avui.
No. Digui'm algun nom d'algun professor o professora.
Mira, sí, tant. La Carmen García Pleyan.
Molt bé.
Què li va ensenyar? Professora de literatura.
Què li va ensenyar?
Literatura.
A un nivell,
estimar els llibres, tota la gent que ha anat amb la Carmen García Pleyan, tota la gent és enamorada de la literatura.
De la literatura, llavors. Alguna altra, va, alguna més que recordi.
De l'institut?
Sí.
Oh, de l'institut, teníem diversos. Teníem també el senyor Pericay, que era el de grec.
Senyor Pericay.
Sí. Que no tant si era molt bon professor... Però, per exemple, el grec a mi em va agradar molt.
Ell
ho explicava molt bé.
El que de vostè deuria fer el batxillerat de lletres.
De lletres.
I després es podia estudiar dret, venint de lletres.
Sí.
Es podia fer, quart, i després cinquè i sisè.
I preu.
Preuniversitari. I després ja la universitat hauria de ser, si arribar a l'Institut Montserrat era obrir-se al món, allò hauria ser, no sé, tots els satèl·lits, planetes, què...
A més, vaig arribar a la universitat al setembre, a l'octubre del 67, i al cap de 6 mesos va esclatar el maig francès, i allò va ser un festival fins que vaig acabar la carrera.
El festival, clar, el maig del 68...
Tot, després tot el 70, les manifestacions...
Tot va això ser... que era previ, posem-ho en el calendari, a la mort de Franco.
Hombre, molt previ.
Del novembre del 75, i era allò que de seguida hi havia els grisos a la Diagonal. Vostè anava a córrer per
sí,
la Diagonal?
I tant.
Corria,
corria i havia rebut moltes vegades perquè sí. Era activa. Diguem.
Vostè era, vol dir que hem de situar el verb en passat, era activa?
No. Activa políticament.
No, era activa, molt activa, i ho continua sent. Mirem aquí en Raimon.
Jo vinc d'un silenci
a veure.
Antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg.
I vostè escoltava Raimon, llavors, que ens l'ha triada vostè, eh? Jo vinc d'un silenci, què?
El Raimon m'ha acompanyat tota la vida.
Sí?
La primera vegada que vaig anar a un recital del Raimon va ser als Jesuïtes de Sarrià, i anava a l'institut.
Sí?
I va ser la senyora Carmen García Pleyan, en una classe que ens va dir: avui fan un recital del Raimon, si voleu anar-hi, aneu-hi.
Els Jesuïtes de Sarrià cantava?
Sí.
Uau, que bo, eh?
Els Jesuïtes, allà, sí. Que eren jesuïtes, sí, va ser molt... va ser una cosa espectacular.
Uh-huh.
I de partir d'allí el vaig anar seguint fins que es va jubilar ell.
Bueno, sí, esclar. Però tots anem fent anys, eh?
I ens ha acompanyat a moments molt importants de la vida. Per exemple, el dia que ens vam casar.
El dia que es van casar. Sí. Ai, m'ho ha d'explicar, això. Vostè, sí. amb el seu marit, quants anys fa que estan casats?
Ara en portem 53.
50. Els felicito tots dos,
sí.
Eh?
I no ens ho creiem, eh?
No s'ho creuen, eh?
No, i en aquell moment tampoc ens ho creiem. Deia, no anirem fent, anirem fent.
Home, està bé, això, de dir de... No és anar fent, que sembla que no t'hi
poses. No.
És avui, i avui, i avui, i avui. Una suma d'avuis, no?
Sí, sí.
En realitat, com és el seu marit?
Ai, és un noi molt normal.
És un noi molt normal.
Molt normal.
Com se diu el seu marit?
Francesc.
Francesc, un noi molt normal.
Molt normal, que ens vam conèixer molt jovenets.
Sí.
L'excursionista de l'Ateneu de Sant Just, quan teníem 15 anys.
Sí.
Molt interessat des de llavors ja per molts temes. Era fill de classe molt treballadora, però molt interès en temes de cultura, molt, molt. Eh? Mm-hmm. En temes, sobretot, de política, en fi.
Mm-hmm.
I, bueno, perquè
ell també,
llavors...
ell també anava a la universitat? No,
ell treballava perquè no podia pagar-se la carrera i feia peritatge mecànic, llavors era,
sí,
a Terrassa.
A Terrassa, i anava
Terrassa,
i venia...
Bueno, estudiava en una acadèmia i s'examinava a Terrassa.
L'acadèmia preparava per a l'examen.
Ara seria com serien els enginyers tècnics.
Una cosa
llavors,
així, eh?
Sí.
Molt bé.
Llavors es deien els pèrits.
I com va anar aquest casament? Perquè vostè es va casar, tinc entès, però on es va casar vostè?
Ui, em vaig casar al lloc més cutre de l'Ajuntament del meu poble.
Estem perdent el glamour, senyora Amat. Estem perdent el glamour només començar.
A l'arxiu de l'Ajuntament de Sant Just.
A l'arxiu, hi havia l'arxiu, unes carpetes, i el Francesc, i la Imma,
i els pares, i els testimonis, i ningú més.
Perquè en aquell moment, quin any era? 53?
Això era el 72.
El 72, vivia Franco, vostè per casar, i el seu marit, aquell noi molt normal, per casar-se pel civil, què van haver de fer?
Vam haver d'apostatar a l'església.
Apostatar. Dic el verb, perquè la gent jove no sap ni,
no sap
què,
ni
és, què és això d'apostatar.
Jo, que per era... fer-ho fàcil a algun jove, li dic, ens vam desapuntar.
Sí, però no és bàsic que m'esborrin allò que t'envien una llista de publicitat aquesta pels e-mails i et diuen si et vols unsubscribe. No va així.
Va ser molt complicat. Va ser 6 mesos.
6 mesos per desapuntar-te, i a banda de desapuntar-te, diríem, perquè si no figurava que ja eres catòlic així, flas, perquè estava batejada,
sí,
vostè.
Sí, sí.
Això era un mal tràngol.
Sí.
Estava mal vist.
Molt,
i mal,
molt.
I la família era catòlica.
Sí, molt catòlica.
I llavors què?
No, però a casa meva són molt conseqüents, la veritat, tota la història.
Sí.
De veritat, que al principi es van oposar, com sí. És normal, la família del meu home no, perquè eren molt republicans i teòrics, i no, però la meva molt. Però com que vam començar a tindre tants problemes, al final la família, al revés, es van posar al nostre costat per tot, I nosaltres volíem fer un casament amb molt poca gent, no sé, i van dir, no, sembla que us caseu d'amagat, no, farem un casament com fos.
No com Déu mana, com
fos.
No sé si heu notat la diferència.
És veritat, i ens van ajudar a fer-ho bé, es van portar superbé.
Superbé, eh?
Tot i les dificultats d'abans i del dia del casament, que hem tingut moltes.
Moltes, també. Què va passar el dia del casament?
Pues mira, una cosa tan fàcil com que hores abans del casament van comparèixer a casa meva, que és a costat de l'església de l'Ajuntament de Sant Just.
Sí.
Van comparèixer a la Guàrdia Civil amb un paper dient-nos que quedava prohibit a tothom anar al casament.
Oh!
Que no podien venir acompanyant-nos, que en tot cas ocupaven tot de policies, ocupaven la plaça de l'Ajuntament i els convidats, perquè no hi havia mòbil, jo els hi vaig dir com vol que els avisi, no tenim temps. I va dir, no es preocupin, nosaltres els enviarem al restaurant on vostès tenen previst fer el sopar, però a l'Ajuntament només hi aniran vostès, els pares i els testimonis. I sí, així es va ser. Sí.
Es va entristir vostè o no?
Ai, no, ja estàvem en una fase. Jo com que ja havia passat tants nervis i tant, no, al revés, pensava, mira, almenys avui ho acabarem, això.
Això ho acabem aviat, eh? Quants fills han tingut vostè?
Dos,
eh?
Dos.
Els ha batejat o no?
No.
Però vostè, Déu, li sembla que per allà dalt hi és o no?
No.
I la família aquesta, diríem, catòlica, que l'ha més o menys educat i tot això... Va anar a monges, no, vostè?
No,
s'ha posat seriós,
no,
ara.
No, perquè Sant Just no n'hi havia.
Ah, perquè no n'hi havia.
Potser si n'hi haguessin hagut, també haguessin enviat, no ho sé. Sí. Però anava a una església parroquial, eh?
Anava a l'església parroquial.
A l'escola de l'església parroquial, que depenia de la parròquia de Sant Just, sí.
Ningú s'ha frustrat d'aquells que ensenyaven?
No. A la meva mare... que sempre va ser una dona molt valenta, perquè ella sabia que això tindria conseqüències en un poble com Sant Just, que era, ara és més gran, però era molt petit, la gent es coneixia molt, va perdre clients.
Escolti, mira que la botiga, el negoci és el primer, però va estar disposada a assumir-ho.
Sí, ma mare ha perdut dues vegades, diguem, entre cometes, per culpa nostra.
O aquesta és una i l'altra?
L'altra, perquè el meu home es va presentar a les primeres eleccions municipals.
Era el 77?
Per alcalde, el 79 era.
79,
sí. Les primeres per alcalde, pel suc.
Oh!
I a més va guanyar, i això també va fer.
El seu home va ser alcalde?
No, perquè llavors es van posar tots els altres partits d'acord perquè no fos alcalde del sud.
Era, llavors,
però va guanyar, que tenia molt mèrit guanyar en un poble com Sant Just.
Era entre nosaltres a l'Ajuntament, aquella era la idea de les esquerres de les primeres eleccions municipals. Fixi's. Imma Amat, emprenedora, innovadora, conseqüent.
Treballaré el teu cos com treballa la terra, llaurador del meu poble, amb amor i força.
Com és que ens ha triat aquesta cançó Treballaré el teu cos?
El dia del casament en el restaurant també hi havia la policia.
Ah, també?
També. I nosaltres havíem escollit tota una sèrie de cançons d'amor del Raimon per posar, i cada vegada que posava la persona que era la que es cuidava d'això, aquesta cançó, la policia venia i la treia.
La treia?
La treia quan era un disc que era de venda al públic. Nosaltres li dèiem, però si això vostè va, jo ho compro.
Clar, però no? És que, perdoni, jo ara, a favor dels altres, una suma de factors, eh? Vostès que es casen.
Bueno, i van fer més coses, eh?
Ah, què més van fer?
Home... perquè, esclar, a l'Ajuntament total només hi havia quatre, no vam poder fer res. Doncs allà vam llegir poemes, van parlar una sèrie de gent amics nostres, vam llegir l'Henry Fromm, L'art d'estimar...
Eric Fromm, L'art d'estimar. Si encara no l'heu llegit, aneu corrents a llegir l'Eric Fromm, L'art d'estimar, eh?
Sí.
Tinc una idea que... És que era un llibre que llegia quan jo estudiava psicologia, llegia amb l'Eric Fromm, ara he trobat la frase... que en aquell moment, que jo devia tenir 16 o 17 anys, a veure vostè que en sap tant, que deia, l'amor madur és el que diu et necessito perquè t'estimo. L'amor immadur és el que diu t'estimo perquè et necessito. I quan jo tenia 17 anys pensava, no acabo de veure la diferència, però si de cas em gravaré la frase per quan la pugui entendre.
Però és que és veritat.
Que és,
no?
Que és veritat, que, això.
Però també és veritat que ho veus amb la perspectiva dels
clar,
anys.
Clar, clar. I pensava, ho estic llegint jo això, que no sé ben bé de què estem parlant. I per què van escollir Eric Fromm i aquest
perquè
llibre?
Perquè ens agradava aquella època. I vam escollir això, com vam escollir poemes diferents, i inclús vam tindre un capellà amic nostre, que és el que al final ens va acompanyar a la fet de l'apostasia, que no ens en sortia més. Va acompanyar un capellà amic nostre.
Que anirà de pet cap a l'Avern.
Exacte. Sí. Aquest dia també va parlar i va llegir,
sí.
Que era, bueno, no sé, coneixes, segur que coneixes la família, eren de la família que tenien la propietat del Ciervo, que eren els Gomis.
Sí?
Germans Gomis.
Sí, home, sí, Llorenç Gomis, etc.
Era Joan Gomis i sí. El Joaquim. I el Joaquim era capellà, havia sigut vicari de Sant Just i molt amic nostre, molts anys.
Esclar, és que fixis, aquesta gent eren prou respectuosa, no? Entenien que era la llibertat individual per saber estimar, no? I acompanyar amb independència dels posicionaments.
Sí, sí.
Eh?
I va ser tan, no sé, tan heavy tot plegat,
sí.
Que va fer, ell era el director de la pastoral litúrgica, per tant feia la fulla diocesana per tot
sí.
Catalunya.
Sí.
Doncs hi ha una fulla diocesana que al darrere, sí. La contraportada, explica ell el nostre casament.
Que
un cas, la va jugar molt, la veritat.
Vostè es casa pel civil. Abans ha hagut d'apostatar i acaba sortint el full dominical. A veure, senyora Imamat, ara que està tan de moda, això és un lobby mínim, eh? Això és un lobby mínim. Avui l'empresària, emprenedora, persona conseqüent que entra per les escletxes i busca espais, ho podria dir així. Imma Amat, avui ha vingut al divan.
Els diumenges de 9 a 10 de la nit a Catalunya Ràdio, el divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones.
La pell, els teus dits, un contorn. Perdre's en el cim del teu cos, desdibuixar-se en el descens de l'esquena, fer-se escultura de rodenc. Un llac, un respira al compàs, un sol, un devorar-se amb tanta llum, les cames, el sexe, una carícia. Menjar-se els llavis quan la boca és un pou i empassar-se l'alè i ser més nosaltres mentre es deformen les formes i els límits són aigua. La mà com un eure, l'orella, el calfred. Buidar-se amb les presses d'un ritme ancestral desconegut i navegar entre el foc d'un infern excitant, escalar el purgatori del teu coll i llavors, només llavors, al paradís, besar-nos la mirada. És preciós, sí, aquest poema
molt
que
preciós.
Ens ha creat. Expliqui'ns què ens ha escollit, què estem llegint, quin poema estem llegint.
Nosaltres, el meu home i jo, fa sí. Molts anys que ens agrada la poesia.
Sí.
I a més, n'hem fet una eina de comunicació, perquè pensem que molt poca gent llegeix poesia, potser perquè, no sé, si és com la novel·la, és fàcil, la poesia, a vegades l'has de llegir moltes vegades per entendre-la, no? I llavors hem fet coses molt divertides, com per exemple per la pandèmia.
Sí.
Des del dia 2 de la pandèmia fins al 31 de juliol vam estar enviant cada dia, a les 7 de matí, un poema a més de 1.000 persones.
Que eren els clients?
No, no.
Amics?
Amics i coneguts.
Amics
tenim relacions, sí. Va. No, no, separem segons què.
La feina.
Sí.
Però, esclar, això era març fins al juliol,
sí.
Per tant,
són molts mesos.
Gairebé 4 mesos enviant, com enviaven això per WhatsApp.
No, per un mail. I llavors, l'única condició que nosaltres mateixos, el pacte que vam fer, és que sempre serien en català
sí.
I que intentaríem fer la paritat, cosa que va ser impossible. És molt difícil.
És difícil. Teníem,
ens en sortien molts més d'homes que de dones.
Però m'agrada sí. Molt la idea aquesta d'hem agafat la poesia com una forma de comunicació.
Sí.
És a dir, esclar, tu amb el teu home, ara penso, amb la teva parella, llegiu aquest poema i, esclar, entres com en un espai íntim, de caliu, de... Uau, fantàstic, no?
Sí, sí. Durant anys hem conegut molta poesia perquè però això també va a èpoques, eh? Que perquè el dematí, abans de llevar-nos, cada dia llegíem una poesia. I així ens hem llegit molts autors.
Hem llegit de la Mireia Calafell, Poètiques del teu cos, que és una noia jove, eh?
Sí, néixer, molt jove.
És de l'any 80, va néixer la nit de Sant Joan, que va fer Humanitats a la Pompeu Fabra, i estic molt contenta que ens l'hagi portat avui aquí la senyora Imma Mat, que amb tot això l'anem coneixent, eh? I ella que ens va triar diverses cançons. Beatles, Yesterday.
Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
Però jo la veig a vostè, veig com tria els poemes, que no està, diríem, ancorada en el passat. Vostè viu el present.
Ah, no, això segur. Però també m'agrada recordar el passat. Jo si sento Yesterday, me'n recordo de quan anàvem a festes, quan teníem 15, 16 anys, festes...
A les boats. Eren boats,
no, boats,
a les
no, cases.
Cases particulars.
I ballàvem, per exemple, aquesta cançó era una de les típiques que ballàvem cada diumenge.
Ja, ja, li anaven molt al darrere, vostè, els xicots?
Déu-n'hi-do.
Sí, eh? Ja m'ho he pensat, ja, clar.
Something wrong now, I long for yesterday, yesterday.
Perquè vostè és de l'any 52.
50.
52
és la meva germana.
Exacte. Vostè és del 50 i el pare va morir el 52.
Sí. Sí? Jo tenia 2 anys, la meva germana va néixer l'endemà de la mort del meu pare, de l'enterrament del meu pare.
La seva mare hauria quedar destrossada.
Destrossada.
Va néixer la Joana.
I tenia 25 anys la mare, que ara quan veig una noia de 25 anys ens amb una cria. Clar. Imagina't. Sí.
Va ser una mort sobtada, la del pare?
No, va tindre una leucèmia galopant.
Uau.
Que li va durar 15 dies.
15 dies?
15 dies.
O sigui, d'estar a punt de veure el naixement de la segona criatura, a saber que estàs malalt, ara penso en ell, i veure que allò s'acaba.
Sí.
Per la família també molt difícil.
Bueno, això ens va condicionar tota la vida. Jo sempre dic, nosaltres hem nascut ja definits per una sèrie d'històries familiars, perquè, esclar, la mare immediatament en 15 dies va haver de decidir si continuava la feina del pare, cosa que li desaconsellava a tothom.
Tothom perquè, li desaconsellava,
sí, menys els més amics més propers, tots els altres li desaconsellaven, o bé se'n tornava a treballar de secretària en una empresa que d'un laboratori farmacèutic d'Esplugues de Llobregat, que ell havia treballat de soltera. Clar, en aquella època del Franco, tu, quan et casaves, per força havies de deixar de treballar. Però si quedaves vídua, podies tornar a demanar la plaça. I li van oferir de seguida. Però la mare va fer l'opció, jo crec... No perquè a vegades va ser valenta, però jo no crec perquè ella es pensés que era valenta, sinó perquè ella ho va fer en homenatge al seu home. Va dir, si ell li feia tant... Perquè el meu pare era molt apassionat, segons m'han explicat, clar, jo tot ho sé per referències, no? I li explicava cada nit a la feina, i plans, i més plans, i de coses, i ella va pensar, ja fer allò que ell volia fer. I s'hi va tirar de cap a fer-ho.
Joan Amat, sí. Què li diria vostè al seu pare si ara tingués l'oportunitat de veure'l?
Ui, a mi m'agradaria molt haver-lo conegut i haver-lo audit, perquè m'han explicat que, segons que m'hi assemblo molt...
Sí.
I tothom em parla bé, clar, tan jove, doncs... Però, m'hagués encantat. I durant uns anys, aquesta vida, fas unes coses que ara quan ho rumio penso, ostres... Durant quan és joveneta, jo tinc de 13, 14 anys, em feia jo mateixa una reflexió, imagina, que em deia, potser m'han enredat que s'ha mort. Potser va marxar i un dia tornarà. Durant una època em vaig fer la idea que un dia... tornaria.
No, potser és una fantasia.
Una defensa.
Sí, exacte. No? És una fantasia per pensar que la irreversibilitat que té la mort no la té la voluntat de marxar perquè pot tornar, no? És com per lluitar davant de la duresa de la irreversibilitat. Joan Amat, 1948, funda Amat i Immobiliaris. Sí. Concepció Amigó, la seva mare continua el negoci i el va mantenir tota la vida.
Sí, sí. Perquè nosaltres de petites, ja sempre ajudàvem. Abans d'anar a jugar al carrer, abans anàvem a jugar al carrer, fèiem una hora de rebuts de lloguer, home.
Feien els rebuts
de lloguer. Els rebuts, home. I més endavant fèiem estats de comptes per les comunitats de propietaris, quan va sortir la llei del 1960, amb màquina d'escriure sense tabulador. I sí, la mare era dura. que si una xifra t'anava una mica cap a la dreta o cap a l'esquerra, t'arrencava el paper i te l'estripava i tornem-hi.
Sam, tornem-hi.
Sant, tornem-hi.
Sí, que en màquina d'escriure no queda res gravat, eh? O sigui, aquí ja hi pots tornar, com a molt el paper carbó, però llavors bueno, l'estripava
bueno,
tot,
bueno,
eh?
Bueno.
Clar. Vostè que escrivia bueno. Màquina amb 10 dits?
No. Jo, no. No, la meva germana va anar a fer...
De taquimeca?
Sí, jo no.
Vostè no va anar a fer de taquimeca?
No. Perquè de seguida em va enviar, perquè la mare de seguida em va fer anar a fer moltes feines a fora i així.
I com va anar que estudiés dret, eh?
Perquè, bueno, això...
Ah, perquè hauria de ser vostè i no sé quina altra noia més.
No, però és que a més jo... No, si hagués escollit. Ja. No hagués fet dret, segurament.
Què hauria escollit vostè?
Segurament hagués fet història o literatura, que sempre m'han agradat molt. Però és que la mare, és que jo crec que des que tenia gust de raó em deia tu has de fer dret, perquè això és el que necessitarem.
Sí.
I clar, t'ho van dient, i arriba el dia que t'has de matricular i dius, bueno, doncs em vaig a fer dret.
I duria ser la classe de nois? Quantes noies?
No, en aquell moment duríem ser una quarta part.
Una? Déu-n'hi-do, no?
Sí, ja n'hi havia bastantes, una quarta part. Sí, més
I què és això, que l'empresa durant un de temps només hi havia noies, dones, treballant-hi?
Home, és molt fàcil.
Perquè... A veure,
mira,
expliqui'ns-ho.
Si tu estàs en una empresa
sí.
i en un sector, que és l'immobiliari,
sí.
que ets invisible...
Sí,
que vas a les reunions i no et veu ningú. Jo pensava, bueno...
És amb moltes feines, eh?
Sí.
Que et fas invisible.
Sí. Que el sector, a més, era molt masclista.
Sí.
Ja per la naturalesa del negoci, era molt masclista. Clar, i comences a veure que si no t'espaviles, no seràs res, costarà molt tirar endavant. Okay. I comences a contractar noies perquè... A Sant Just hi havia una escola, l'escola on havíem estudiat, que la mare anava allà i deia una que sigui ben espavilada, li deia a la directora que ens vingui a ajudar. Doncs pues venien noies. Clar, com hem començat a tindre 4 o 5 noies,
sí.
de seguida ens vam donar compte que, com que eren de la nostra edat, pues van tindre fills. El segon fill, totes volien deixar de treballar.
Però no sabien com compaginar.
I llavors això nosaltres vam dir, hosti, això no pot ser, perquè com que érem unes bones feministes, dèiem, no, si no sí. tens independència econòmica,
no pots decidir. Si no tens independència econòmica, treu l'objectiu que no tens independència. No?
I llavors ja ens vam inventar una cosa que en dèiem la maternitat a la carta.
Maternitat a la carta.
Que vol dir que, clar, de noia, en funció de la seva situació familiar, buscàvem l'horari i la manera de que pogués compaginar treball i les feines de maternitat,
sí.
no? I vam decidir, serem només dones perquè volem demostrar aquest sector que funcionem, que liderem, que podem tirar endavant i fer-nos notar. I ho vam fer-ho així durant tots aquests anys fins...
Administradores de finques, era.
Sí.
És que fins i tot, dius administrador de finques, diem poc en femení, no? Aquests dies que, miri, segur que la coneix, la Lourdes Ciuró,
sí,
l'assessora
sí,
jurídica, i he tingut l'oportunitat de ser al Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, que celebren el 90è aniversari,
sí.
t'adones que la figura d'administradora de finques no la tenim encara al cap en femení,
no,
eh?
Però imagina't, si no tenim la d'administradora de finques... Quan vam començar a fer el següent negoci, que era la intermediació, que era el Col·legi d'Apis, que jo em vaig anar a fer, per fer del Col·legi d'Apis aquell temps, em vaig anar a fer unes oposicions a Madrid, havies de tindre carrera, i anar a fer oposicions, vaig anar a fer les oposicions i quasi tot eren homes.
Sí.
I clar, anava a algunes reunions que tots eren homes, tots.
I això de fer la maternitat a la carta, què volia dir? Que una noia podia entrar a les 8, a l'altra a les 10
exacte,
del matí?
Exacte, organitzàvem, sí.
I tot i així, o sigui, podien anar totes alhora?
Sí, perquè sí, funcionaven bé. De vegades sembla que es posin d'acord per quedar embarassades. Això de quan hi ha moltes ja es complica més, no? Però en els primers... Va ser tot molt escalonat i anava bé. Funcionava
molt bé. I vostè diu que és feminista radical?
No, radical no.
Perquè sembla que això del feminisme radical s'ho hagi quedat l'extrema esquerra, no?
Sí. Però no, hem sigut de les militants, vull dir.
Feminista militant. Avui ha vingut Imma Amat, emprenedora, feminista militant, empresària... Uau, quantes coses! Ja ha vingut Bach, aquesta suite per a violoncel número 1, aquesta música...
Això per llegir.
Això per llegir.
És que com llegim bastant, sí. Bueno, home, llegeix moltíssim més que jo, perquè jo encara faig molta activitat fora.
Sí.
però llavors ens posem música així i estem encantats de la vida.
Mira. I per respirar i per veure que ets present i ets futur i per obrir la mirada i la ment i el cor. Se'n recorda quan va descobrir aquesta peça de Bach, aquesta suite per a violoncel?
No, però segurament als anys 80, 90 finals, perquè com teníem els nens, vam començar a tenir els nens i estàvem més hores a casa,
esclar,
posàvem molta música.
Jo ara vostè la veig bé, però vostè ha tingut un ensurt, que em consta, eh?
Sí, no sé
què podem dir de tot això.
No res, que mira, que vaig anar a dormir un dia que fins aquell moment anava a 1000 de velocitat. Jo era de les que em llevava a les 5 del matí fins a l'última hora del vespre i sempre tenia coses per fer, sempre. I de cop i volta també es troba molt malament i em diuen, ingressa i tens aquí una pancreatitis aguda i cuidado que t'engressis pogut no sortir. I clar, dius...
I, perdoni, perquè ho diré així, perquè ho desdramatitzo, ens han apedaçat bé.
Sí,
la veig bé ara, eh?
Sí.
Llavors, vostè ha fet algun canvi ara? Encara està de baixa.
Encara estic de baixa, sí.
Perquè això fa molt poques setmanes.
Dos mesos.
Dos mesos, per Setmana Santa aproximadament,
sí,
sí. No? I què ha canviat de la seva manera d'entendre el món?
Home, sí que ha canviat una cosa. I és que he tingut molt temps per fer reflexió. De preguntar-me a mi mateixa, val la pena? Vers-se d'allà a les 5 del matí, puc canviar alguna cosa per fer les coses més?
Se'n va a les 5, vostè.
Sí.
És una hora que existeix el rellotge.
Existeix.
Què feia fins ara, a les 5?
Mira, primer contestava mails, que en tinc molts, perquè parlo amb moltíssima gent i en tinc molts. I a més havia de fer la feina aquella de, perquè no es pensessin que estic una mica tronada, de canviar l'hora. I a vegades me'n deixava algú i deia, però que no pots dormir tu?
Retardar el moment de
l'entrega.
Sí. Primer mails a les 5 i després...
I després llegia un rato, a vegades el meu home es llevava i fèiem gimnàs, sempre hem fet moltes coses.
I ara, després d'estar malalta,
he decidit baixar una mica el ritme. Baixar i no dir... He tingut sempre una mica un problema, que és que no sé dir que no. Em proposen moltes coses i mai sé dir que no. I pensant, bueno, potser ja és hora de seleccionar, perquè a més també m'he donat compte, home, que com que m'en trobava tan bé, que jo crec que no era conscient ni de l'edat que tinc.
Clar.
I ara penso, bueno, si d'aquí 4 dies faràs 80 anys, home, doncs...
I ara, diríem, després de tot això de l'hospital, 76 anys, ara què diria que és important a la vida?
Mira, primer, important, i a més depèn molt de la sort, també crec que hi ha una part de la sort, i l'altra que ho has d'anar fent, trobar una bona parella. I això ho he vist amb els anys. És important.
És trobar-la o buscar-la bé, saber,
bueno,
no?
Jo no ho sé si la vaig buscar bé, però...
Trobo que... Per fer equip.
I intentar compartir aquest espai amb la família, però amb els amics, amb gent que necessiten. Bueno, nosaltres hem tingut... per exemple, visquent a casa nostra una noia del poble del meu home amb anorexia va viure 7 anys amb nosaltres, per posar-se bé.
Perquè havia tingut un accident, m'ha dit.
Una anorexia.
Estava malalta.
Era joveneta, tenia 15 anys, va fer tota la carrera a casa nostra, etcètera. Bueno, per nosaltres, per un costat va ser un gran patiment i molts problemes, però per l'altre, per nosaltres va ser una gran satisfacció poder ajudar uns pares que estaven en un moment i amb una noia que continuem tenint.
Estaven desbordats.
Desbordats. I a la vida això ho hem fet moltes vegades, amb altres coses, perquè ens agrada estar junts, però també ens agrada estar amb amics i amb els altres.
Avui la senyora Imma Amat, advocada, emprenedora, jo li dic, vostè és la immobiliària, no l'empresa, la immobiliària és vostè, ha vingut al divan.
Subscriu-te al divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio a Spotify i rebràs els programes directament als teus dispositius.
Què li agrada del bolero de Maurice Ravel?
Aquest crescendo que té, que et dona una vitalitat, una energia. Sempre m'ha donat una energia extraordinària.
Mira.
Sí.
Vostè està molt ficada amb les entitats des de FEMCAT, des del patronat del RAC, no? Sí. Està al Cercle d'Economia, també, no?
No, el Cercle d'Economia sou membre, però no he estat al patronat.
El membre, el membre.
Però al RAC sí que estic a la delegada i al patronat. Després aquí, a l'EADA, estic a la patronat d'EADA i a l'executiva d'EADA. Estic al grup 7, un grup de dones.
Sí, que va començar la de la Sobirana. Sí.
Que se li ha de reconèixer, que en unes èpoques molt complicades.
Tot el reconeixement, sí. Quan això era una cosa estranyíssima. Que diu que què? Que dones? Que diu que què? Que empresàries? Diu sí. Que deia ella, eh?
Sí. Després estic a una mútua, a Garsat. Uh-huh. Ara sóc la presidenta d'una associació empresarial de Sant Just,
sí.
Que això m'ho va demanar l'alcalde de Sant Just, que posés en marxa una associació, i bueno, m'ha costat, però ja anem funcionant força bé. Uh-huh. I després també estic amb una cosa romàntica, que és al patronat de la Casa Macià a Prats de Molló,
sí.
Que és on Macià va començar els fets de Prats de Molló. Uh-huh. Estic allà de presidenta. Bueno, estic a forces llocs, eh?
Si jo li dic Daniel Cardona i Civit, perquè és important també per vostè aquest nom conegut amb els pseudònims també de Vibrant i l'irlandès.
Sí.
Per què?
Perquè és la seva família i la meva, són amics des de sempre, perquè són veïns de Sant Just, la seva masia és molt a la vora de casa meva, i jo de petita jugava amb el seu, i som molt amiga dels seus nets. I perquè per la meva família, el Daniel Cardona, va ser sempre el representant, diguem, de l'independentisme d'aquell moment, no?
Fixem-nos, que va morir el 43, eh? Sí. Ja era independentista.
Abans de la guerra.
Que va formar, estava mirant aquí les dades, que estava ell mateix influït per l'aixecament de Pasqua irlandesa, no?
Sí.
Però ell es va decantar per la via insurreccional, per dir-ho així.
Exacte.
I vostè és independentista.
Sí.
Diu que sí, així, però tal com ho veu ara, senyora Amat, què veu?
Estem en moments baixos,
sí?
Però vaja, la meva esperança és que en poc temps es torni a revifar la flama.
Sí.
Perquè crec que tenim els motius per poder-ho ser independentista, i la raó.
Digui'm en alguns d'aquests motius que vostè veu.
Home, fixeu-se, no poder decidir en la teva nació, no poder decidir les coses perquè vagi bé, una nació històrica com la nostra, em sembla que és un dèficit que hem de resoldre.
Uh-huh.
I crec que si no ens hi posem més forts, cada vegada tindrem més problemes amb la llengua. A mi, per exemple, la llengua és una cosa que em fa patir molt.
Uh-huh.
Molt, perquè tinc com una espècie de mania, que és quan vaig pel carrer escoltant que parla la gent, que vaig creuant-me, no?
Uh-huh.
I entre el castellà i l'anglès en aquest moment. L'altre dia, mira, vaig anar a l'Aliança del Poble Nou.
Sí, a la Rambla. Sí.
A la Rambla, clar, tothom parlava en anglès. Anaves passejant amunt i avall.
Al Poble Nou, justament, hi ha...
És que n'hi ha moltíssims,
moltes,
no?
Moltes botigues, sí, ja, sí, que sí. Només tenen els retos en anglès, sí, i quan demanes un croissant, que de fet és una paraula francesa, no saben ben bé si no és una cookie, allò no va en lloc. Vostè s'ha mirat l'informe Fènix.
Sí.
I què veu de la situació econòmica?
Que hem de posar-hi remei ràpidament, Perquè a mi em sembla que l'informe Fènix té una gran cosa, i és que moltes de les mesures que propugna,
uh-huh,
les podem fer aquí.
Quines? Com ara quines?
Moltes les poden fer els ajuntaments, per exemple, en temes de turisme. Els ajuntaments tenen capacitat per decidir on posen els seus límits i quina ciutat turística volen.
I amb habitatge?
Vostè és
l'experta. Digui'm 3-4 mesures que anirien bé, que és el gran problema, no? D'una banda tens aquí els promotors que et diuen, bueno, jo mentre hagi de dedicar el 30% a fer habitatge social, que construeixi... no? Això és un dels problemes. Però què més...
Però és que diuen perquè no surten els números. No és que ho diguin perquè no...
Perquè són insolidaris.
Perquè no surten els números. I perquè ho han fet molt malament. Els últims anys, totes les mesures que s'han fet són el contrari de la que hauríem de fer.
Digui'm quines s'haurien de fer perquè hi hagués habitatge assequible per a la major part de gent, atès als salaris que es cobren.
L'habitatge assequible... Primer hi ha l'habitatge social. Aquest l'ha de fer l'administració pública. que porta molts anys sense fer-ne. Vull dir, si tu mires els pisos que ha fet la senyora de Colau quan ha sigut alcaldessa, res amb tot el que van prometre, res. Aquest és el públic, l'ha de fer ells.
L'habitatge social, sí, l'ha de fer l'administració pública.
Després hi ha l'assequible, aquest. Es pot fer amb col·laboració pública o privada. I els promotors estan disposats a fer-ho. Però, esclar, entre les traves administratives... Quan expliquen que faran tants habitatges, sí, jo penso, bueno, jo que els vegi, perquè, esclar, tot és molt lent, l'urbanisme és lentíssim, però després tota la part de quan ja urbanísticament està resolt tot el tema de llicències, tot això triga enormement. És que hem fet una trenyina legislativa, però amb tot, no solament això, amb tot, que és molt difícil de fer les coses. Hem de fer-ho fàcil, el primer és fer fàcil les coses. No
seguretat jurídica n'hi ha?
No.
No se sap si s'aprovarà una llei d'aquí a mig any que canviarà.
I quan dura una llei, hi ha lleis que han durat no sé quants mesos.
Què recomana?
I llavors tens gent que està en aquell règim i uns altres que no. Bueno, és un desori ara.
Grans tenidors, petits tenidors, com ho veu?
Home, jo que posin la línia per ser un gran tenidor a Catalunya amb 10 habitatges, això és una tonteria, i amb 5, amb segons què. És una tonteria, perquè Catalunya ha sigut un país que l'estalvi sempre ha anat cap aquí. I molts d'ara estan visquent dels habitatges dels avis.
Però dius, sí, l'estalvi anava a la pedra, pedra, però hi ha els fons voltors.
Això és una altra història. Aquests fons han vingut fa pocs anys i estàvem en un país que estava fet un desastre des del punt de vista, perquè per culpa de la crisi, no? Que, clar, aquests van vindre aquí com a grans salvadors.
A vostè recomanaria a una persona propietària que vengui o que llogui?
El cor em diu que llogui, perquè nosaltres creiem en l'habitatge de lloguer, que és supernecessari, perquè no pots obligar tothom a comprar tampoc, perquè comprar també és lligar-se amb un... La gent molt jove és lligar-se per les feines, per tot, amb un pis que tens allà, amb una hipoteca. És que el que era normal era que la gent jove anés de lloguer i quan les coses anessin una mica millor... compressin.
El cor li diu que llogui, i el cap què li diu?
Que millor que venguin, perquè clar, amb l'encertesa que hi ha, què fas llogant, si no saps què et passarà?
Avui escoltem a la senyora Imma Amat.
Tu connais el tennis épinard?
No, qu'est-ce que c'est?
Tu vas voir, c'est un sport d'adresse.
Ens ha triat, li hem dit, pel·lícules. Ens ha dit que va més al teatre que al cinema, però de Louis Malle, aquest Soufflé au Cœur, aquesta pel·lícula de l'any 71, per què ens l'ha escollida?
Em va impactar, perquè és una pel·lícula que hi ha un moment en què sembla que hi ha un moment que una mare i un fill s'arriben a estimar i s'arriben a tindre relacions. I a mi, que veníem d'un món que això del sexe ens ho havien amagat i que no teníem poca idea, bé, vam anar descobrint a mesura això a la universitat, etc. Que per mi va ser de gran impacte. No?
Avui diu, com se diu, de Louis Malle, Le Soufflé au Cœur, i també ens ha triat aquesta altra.
Nous sommes arrivés à la moyenne de 4,2 attentats par jour.
Pel·lícula entre italiana i algeriana, la batalla d'Alger de Gilo Pontecorvo del 66, que representa que els fets passen justament entre del 54 al 57 i tenen com a marc la batalla d'Alger que, en fi, que enfrontà durant la guerra d'Algèria l'exèrcit francès als independentistes del Front Nacional d'Alliberament d'Algèria. Per què ens l'ha escollida?
Perquè em va impactar també molt aquesta pel·lícula. Va ser un dia d'aquests que, no sé, aquella època anàvem a veure pel·lícules a França.
Sí, anàvem a veure pel·lícules
a França i en veia 5 en un dia o 6. I era tot el dia, era tot el dia, tot el dia, tot el dia.
Com veure aigua, no?
I un d'aquests dies vam veure aquesta i la vam trobar molt ben descrit com... neix el sentiment independentista, com es va forjant i com l'enfrontament amb els francesos, veus que és impossible que s'entenguin. Comencen amb voluntat d'entendre's i no, és impossible, no regeix.
I també ens ha triat, si abans veiem aquell poema de Mireia Calafell, ara anem a un llibre que si encara no l'hem llegit, l'hem de llegir de seguida i si no, l'hem de tornar a llegir.
Pilans i parets mestres van esberlar-se bruscament. Una fragor eixordadora en la qual es barrejaven el cruixí de jàsseres i vigues, l'ensolciada d'escales, trespols amb vans i revoltons, l'esmicolament de vidres i la trencadissa de maons, teules i rajoles va retornir per la baixada de la ferradura mentre la casa s'esfondrava sense remei. De seguida, un núvol de pols, el primer dels que havien d'acompanyar la llarga agonia que començava aleshores, va elevar-se per sobre de la vila i es va esfilagarsar a poc en l'aire lluminós del matí de primavera. Anys després, quan la malesa encetada aquell dia del 1970 era memòria llunyana, temps amortallat amb trenyines de boira, una crònica anònima va aplegar un feix de testimonis colpidors sobre l'esdeveniment. Ens impactem, eh? Què ens ha triat?
El camí de Sirga.
De en Jesús
Moncada. Una pena que és mort tan jove, el Jesús Moncada, perquè era un excel·lent escriptor i sabia crear, no? Quan vas llegint això, crea com un clímax,
l'ambient,
amb una riquesa de llenguatge extraordinari. Mm-hmm.
Extraordinari. Ens podria triar molts altres llibres, perquè vostè és d'aquelles que quan a mitja nit no pot dormir engega una mica el llum, llegeix una mica... No?
No.
No?
No.
Això no?
No, no. Jo llegeixo quan estic sovint de sentada i una bona estona, perquè si no, si estic poca estona, després haig de tornar a rellegir. Perquè...
Digue'm com són els seus fills.
Ai, què li he de dir? Molt macos. Molt. Molt diferents.
Sí.
El Guifré és una persona superresponsable, molt sèrio, molt.
Sí.
Que parla poc, però fa molt. I que amb un estil molt diferent del meu, molt, ha sabut guanyar-se també a clients, a totes les institucions, a tothom. Uh-huh. Perquè és un home també molt conseqüent, molt seriós, molt... tot allò que fa s'ho medita, ho fa bé.
Això en Guifré, eh? I té un altre fill.
Sí, la Martina.
La Martina.
Que és molt més diferent. La Martina és
m'agrada
una noia,
aquesta frase,
molt,
és molt
més diferent.
Molt més
perquè
diferent.
És molt... ho és molt, eh?
Sí?
Sí, perquè... tot i que la vida de la nostra filla, la Martina, és molt, molt complicada, molt, però és una noia amb molta vida, amb una força i una energia extraordinària, capaç d'enfrontar situacions. Bé, jo l'admiro moltíssim, perquè la Martina té un nano que ara té 16 anys, que té una malaltia d'aquestes rares, amb una discapacitat de la més gran que hi ha, el 75% és el tope, nano que no parla, que no res, no sap fer un pipí, que no res. I que a més el marit també, quan va veure això en principi, ja també va fer una altra vida i va sigut capaç de tirar endavant amb una situació dura de veritat. Dura de veritat, eh? Jo no ho he sabut fer, perquè a mi m'ha costat molt no acceptar el meu net, sinó aprendre a conviure sense estressar-me d'una manera extraordinària. I ell ho porta... I ara la vida dona tantes voltes que et trobes amb unes sorpreses.
Sí.
Perquè jo sempre pensava amb el meu home que no trobaria mai cap més parella, perquè, esclar, és necessita una motxilla molt gran. Però es va trobar una parella i ara té un nen que té 14 mesos, que és una monada i divertidíssim. I, bueno, sap fer les coses de manera que no deixa mai el gran endarrere i que el petit ja comenci a estimar el gran. Bueno, de veritat, jo em trec el barret de lo bé que ho sap fer.
Sap què és la primera vegada que sento una mare que diu admiro la meva filla?
Ah, molt, molt.
Admiro la meva filla.
És que jo no que sigo capaç, eh?
Clar que n'hauria estat,
però
això
no
treu... No
ho sé, perquè això m'estressa... És una situació tan diferent a la que un espera que no sé si... Bueno, no.
Digui'm què és el millor que ha fet vostè.
Ui... Això és difícil, eh?
Oh, és que estem al final.
Jo no sé si fet el millor,
clar,
millor.
Clar, que les fàcils
no
t'acabaves,
eh? No sé quina és
clar,
la millor.
Clar.
La millor, no ho sé, però... Jo crec que tornaria a repetir tot el que he fet, eh?
Tornaria, eh?
Sí, sí.
I ara, quan es mira la vida endavant, diu, ara podria fer això, què?
Bueno, podria dedicar més temps. Mira, coses que dedico ara temps també amb el meu home. Amics que tenen problemes de salut i molts amb problemes mentals, demències i això... Doncs a nosaltres ens hem posat com un repte i cada diumenge anem a veure un o un altre. Anem a berenar.
Anem a berenar.
Anem a berenar, ens portem unes pastetes i anem allà a berenar.
Acompanyar, eh?
Acompanyar, perquè hosti, aquesta fase que la veus, perquè hem tingut també, potser perquè nosaltres hem estat molt intel·lectualment preocupats, hem tingut amics més grans, molts més grans, que si tenen 10 anys més que nosaltres, doncs ara són realment grans i estan en unes situacions que pensem que continuen sent els nostres mateixos amics, malgrat que molts el diàleg és
molt difícil,
molt difícil, no? Però pensem que són part de la nostra vida i mentre hi siguin, doncs allà serem.
Acompanyant. En una frase, Emma Mata, amigo, en una línia per a algú que vulgui saber d'aquí 100 anys qui ha estat vostè, quina línia hauria d'escriure's?
Ai, una dona que ha treballat moltíssim a la vida, però que ho ha fet perquè m'ha agradat.
Sí.
No m'ha costat mai. Potser hi treballem massa, però m'ha agradat molt.
Ho diu contenta.
Sí, ho diu contenta, de veritat. I a més, he estat... I que m'ha agradat estar amb els meus i ajudar el país amb el que pugui, amb la mesura de les nostres necessitats.
Gràcies per fer-ho, Emma. Gràcies per fer-ho. Gràcies per treballar per totes les persones, pel país, per les de prop, per les de mitja distància, per les que són més lluny. Gràcies també per el seu exemple. Gràcies, d'acord. El divan, amb Xavi Vilà, Xavi Llauradó, Albert Castellví, Sílvia Coppolo i avui amb mi mamat, que també ens ha triat... dels ocells.
Yesterday came suddenly, why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday, yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I
believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà, d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal. Qui perd els orígens perd identitat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent sense místics ni grans capitans, que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant, jo vinc d'un silenci que rompre la gent, que ara vol ser lliure i estimar la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc d'un silenci que no és resignat, jo vinc d'un silenci que la gent rompre. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant.